Continuem. Per tancar tenim ara a la Imma Boch, l'Helena Anadiadu i el Paco Aro. Ells ens presentaran l'experiència del Museu de la Immigració de Sant Adrià, de Catalunya. La Imma és la directora del museu, l'Helena Anadiadu és la gestora cultural, col·laboradora del projecte i el Paco Aro és membre de l'equip de direcció del Centre Gedi. Ens parlarà de l'exposició Només d'anada. Endavant, quan vulgueu.
Hola, bona tarda a tots i a totes. Us agraeixo molt que ens hagueu convidat a aquestes jornades. Gràcies a l'Institut Català de Recerca, l'Observatori i a l'equip tècnic que ens està donant suport avui. Bé, us presentem una activitat que estem fent des del museu. Realment m'agradaria explicar-vos què tenim darrere d'aquesta activitat, un gran anàlisi metodològic i una gran recerca feta, però just ara, sentint els companys a les ponències anteriors, li envieu un missatge a l'Helena explicant-li que nosaltres no tenim aquesta teoria per darrere i el que hem fet és tirar-nos a la piscina un cop més des que el museu es va inaugurar. Vale, us presento l'activitat i entendreu el que us estic dient. És que m'ha sortit una pestanya per sobre de la presentació i no em deixa marcar la presentació. I no sé com desfer-la. A veure si puc aquí. Ara. No em deixa. Disculpeu, però és que tinc ara. Vale.
Ahora, perfecto.
Molt bé. Bé, doncs us expliquem una mica. Bueno, primer que ens acompanyen a... Espereu, perquè tinc aquí coses al mig. No sé si vosaltres també les veieu, no? Ens acompanya l'Helena, bueno, m'acompanyen en aquesta presentació l'Helena Anadiadu, que és una col·laboradora del museu, i Paco de Aro, que és el coordinador de l'equip de menors que ens ha ajudat i són protagonistes d'aquesta activitat. Volíem partir una mica de la idea de que la filosofia del museu és que el públic que passa pel museu mai marxa sense deixar alguna cosa al museu. I, per tant, qualsevol públic que entra al MIC és un públic que té un paper de mediador dins del discurs del museu i que, d'una manera o una altra, es deixarà alguna cosa que ens ajudi a crear el nostre discurs de patrimoni. El Museu de la Immigració, d'una banda, és un espai de memòria migratòria i, per tant, ens dediquem a fer una anàlisi sobre els processos migratoris històrics a Catalunya. Però també és un museu que presenta aquests processos des de les perspectives contemporànies. I quan parlem de perspectives contemporànies, ja no fem èmfasi ni en temes de gènere, ni en temes de diversitat, ni pensem que això ja ve dins del... va de sèrie amb el museu i, per tant, ja no ens plantegem teòricament incorporar això, sinó que per nosaltres és el que hem de fer i és el que considerem que s'ha de tenir en compte cada vegada que iniciem un projecte. Per tant, no orientem un projecte d'una manera específica a un col·lectiu, sinó que entenem que quan es fa un projecte hem de tenir tota la sensibilitat a tota la diversitat que composa aquesta diversitat. I, d'altra banda, doncs, som un espai educatiu i que partim de l'anàlisi de la vida quotidiana com a element d'interculturalitat. El projecte que us presentem és un projecte que vam desenvolupar amb joves menors no acompanyats que viuen en centres tutelats per la Generalitat. Som joves migrants que han arribat sense família i que, en tant que són menors, estan tutelats per la Generalitat. Aquest és el grup que protagonitza la nostra activitat, que es diu Making of Només d'anada. I m'agradaria una mica explicar-vos com arriba com arribem nosaltres a aquest grup i com... És a dir, el grup arriba de forma automàtica al museu. Nosaltres tenim un públic bastant divers i aquests grups de menors no acompanyats o de persones migrades arriben per les característiques del museu i per la temàtica. Quan fa 4 o 5 anys, crec que 5 anys, va arribar el primer grup que venia d'un CIES, vam tenir un problema de comportament traumàtic davant d'algunes de les coses que nosaltres exhibíem. Nosaltres enteníem que els processos migratoris s'havien d'explicar i que, per tant, tothom pot veure i fer tot el que consideri a dins del nostre museu. Però teníem un documental, amb un menú de documentals, vam deixar els menors sols a la sala, vam sortir de la sala amb els monitors a xerrar i quan vam tornar la sala estava en aquell moment vivint una situació terrible on els joves, alguns ploraven, altres reien d'una manera molt histèrica. Vam veure que havien col·locat dins d'aquest menú, havien seleccionat un documental en el que ells seran els protagonistes i una de les imatges més impactants d'aquest documental és una platja amb la seva roba deixada a la sorra de la platja. Immediatament vam veure que ens estàvem equivocant, però d'una manera brutal. I que, per tant, el primer que ens faltaven eren nous llenguatges i noves formes de comunicar-nos, no en aquests col·lectius, sinó amb tota la població. Pensem que podem fer totes les coses des dels museus per adreçar-nos a la comunitat, però tenim un desconeixement d'aquesta comunitat increïble. I tenim una manca de mediadors que ens expliquin com són aquestes comunitats, també superimportant. Per tant, a partir de l'error, buscar com reconduir totes aquestes carències que com a museu vam tenir en aquest primer moment. El primer que fem és experimentar amb un procés d'aprenentatge compartit, és a dir, implicar a joves, artistes i al propi museu, el personal del museu i a l'entorn, la xarxa que ha generat el propi museu, amb companys de l'Ajuntament, amb altres museus, és a dir, implicar-los en el projecte i experimentar un procés d'aprenentatge en el que tots ens podem equivocar i, per tant, l'autocrítica serà la manera que ens ajudarà a generar un projecte final. No? Aquest projecte comença el 2019 amb un col·lectiu que es deia Kirikou. Aquest col·lectiu era bàsicament d'Àfrica subsahariana, eren 8-9 alumnes d'Àfrica subsahariana que vivien també en un centre d'acollida i vam fer un projecte compartit amb un artista, Piero Sacchetto, que estava resident al museu, amb un col·lectiu d'artistes, amb un col·lectiu de tercer de l'ESO, d'estudiants de tercer de l'ESO i amb aquest col·lectiu de menors. I vam fer aquest projecte. El projecte del 2020 li hem donat continuïtat, en aquest cas, i perquè vam començar a finals del 20 i, per tant, era un projecte que venia ja amb mascareta posada i amb totes les limitacions d'actuació, vam incorporar aquest projecte a l'exposició global de Només d'anada, que és la primera que vam fer el 2019, però els alumnes del grup GEDI, que són aquests menors, han fet un taller d'expressió corporal i audiovisual i han treballat sols. I aquest any, el mes de setembre, comencem el nou projecte, que és un projecte de podcast que presentarem, ja el tenim al forn i sortirà en uns dies. M'agradaria que l'Helena us expliqués una mica com ha desenvolupat metodològicament totes les accions que s'han fet per poder veure perquè pugueu veure després el producte final. Per tant, li passo a l'Helena ara la paraula i compartim pantalla també amb ella i que us expliqui una mica com hem desenvolupat aquesta proposta.
Sí, hola, jo sóc l'Helena. Un moment que canvio la pantalla.
És important destacar això que tenim ara al davant, que d'una banda, independentment de l'origen dels participants, el primer que veiem és que no tenim un discurs ontològic per donar una narrativa compartida. No? Allò que sabem i que nosaltres volem explicar no sempre és el que el nostre públic vol explicar o vol escoltar. Per tant, per nosaltres això va ser un dels primers elements que ens van conduir després a les metodologies que us presentarà l'Helena. I després era important donar veu a aquestes històries i donar visibilitat a aquests col·lectius, que no parléssim nosaltres amb les seves veus, sinó que ells tinguessin una veu pròpia. Que el museu no necessàriament ha de ser l'espai per donar, per sentir-se, sinó per donar veu i ser altaveu dels nostres públics. Una mica aquest era l'objectiu bàsic de la proposta, no?
Val. Per tant, veieu bé la meva pantalla?
Sí.
Val, doncs jo em dic Helena Ananiadu i he treballat en aquests tres cicles de projectes, aquests tres anys, com a coordinadora d'aquests projectes que estem fent amb el Museu de la Immigració i amb els diferents centres. Per tant, ara m'enfocaré al segon segle, de l'any passat, del 2020, el que vam portar a terme amb la cooperativa GEDI i ens vam enfocar a l'expressió corporal i la creació audiovisual. En aquest cas, com vam iniciar aquesta metodologia el primer any, el 2019, el que intentem fer és portar eines artístiques per poder desenvolupar tot el contingut que volem treballar. I per fer-ho, comptem amb persones que són professionals de cada una d'aquestes eines i en aquest cas seria el Pere Faura i el Jumon Era, que eren els responsables de dur a terme dels exercicis i les dinàmiques coreogràfiques.
Helena, disculpi.
Sí.
Està en el presentador, no a pantalla completa. Ha de canviar les pantalles.
Com?
Sí, que està...
Està en modo moderador.
Correcte.
Val, no sé com fer-ho, això.
I a dalt, si comparteixi la presentació, sisplau.
Compartir pantalla, no?
Sí, correcte.
Val. Ai.
Ara poso en pantalla completa.
Ara?
Perfecte.
Val, disculpeu, no m'havia donat compte. Val, per tant, sí, dues aquestes persones, el Pere i el Jumon, que feien els exercicis i les dinàmiques, i per una altra banda, la Maria Chachi, que acompanyava tot el desenvolupament del projecte per fer una documentació visual del que estàvem fent i també per fer un treball de creació d'un assaig visual amb els nois, bàsicament buscant imatges que poguessin il·lustrar del que estàvem parlant. Ara entraré una mica més en detall. I la idea que hi havia darrere de tot això era que volíem treballar de com recollim el testimoni i anar una mica més enllà de lo verbal i de la paraula i fent servir aquestes dues eines que he explicat, llavors buscar maneres de superar aquesta barrera que no és només idiomàtica però és de llenguatge perquè inclou tots aquests conceptes que tenim aquí i dels llenguatges que fem servir des de la nostra posició personal i també dins d'aquest esquema que seria el projecte. Per tant, el tema central de l'edició 2020 va ser la festa. Aquesta idea, en principi, la va portar a un dels coreògrafs, el Pere Faura, i després d'uns mesos de confinament, el 2020 ens va semblar una molt bona idea i teníem ganes d'enfocar-ho d'aquesta forma i també veiem com una oportunitat a partir de la festa, que és una experiència que tothom tenim però d'una forma molt diferent, doncs buscar aquests elements comuns, o sigui, elements que uneixin les diferents memòries i evitar el folclorisme i l'exotisme. I per tant, altres raons perquè hem volgut treballar amb aquest tema és també perquè conté una gestualitat, un ritual que es pot treballar a través de l'expressió corporal, que tenim referències amb els diferents llocs d'origen i perquè és un moment que ens ho passem bé i que és una oportunitat de sociabilitzar-nos. Ara més fent una mica de zoom de com partim d'aquests dos punts que tenim la gent i la idea de què faríem. Per tant, anant ja més en logística, el que fem és parlar amb el centre i fer la proposta i veure una mica què feedback tenim. I en base d'això, doncs, reajustar el que calgui. Després es forma un grup, que un grup petit de 7 a 10 persones depenent dels interessos dels nois i també de la seva disponibilitat horària, perquè també tenen un programa bastant fix amb activitats, formacions i tal, i intentem que hi hagi un nucli estable durant tot el desenvolupament. Per tant, el programa dura les sessions durant uns 2 mesos i fem trobades cada setmana d'unes 2 hores, que les fem tant al centre com al museu, o sigui, ens desplacem tant ells com nosaltres que portem les sessions. I també demanem que els monitors i les monitores s'impliquin perquè ens puguin ajudar a establir aquests vincles que estem intentant establir amb els nois. I finalment, quan ja tenim el producte final al cap d'un temps, fem la primera presentació conjunta i també lliurem un certificat com una mena de reconeixement per escrit de què hem fet. Val. I ara, més en concret, el que hem fet l'any passat amb aquestes sessions d'expressió corporal i visual va ser bàsicament demanar a cada noi o parelles que triïn una festa en base als seus criteris i que la expliquin a la resta del grup. I també van sortir diferents tipus de festes, o sigui, festes religioses, festes culturals sense un component religiós i també festes així més personals o més de l'entorn familiar. I a partir d'ahir ja hem intentat buscar aquests elements comuns dels que parlàvem i fer com una mica de... intentar analitzar cada una d'aquestes festes o descriure-la a partir d'aquests conceptes que són l'espai, la trobada, l'abraçada, el color, el gust i la música. Aquí tenim algunes imatges dels tallers. Aquí estem al museu, a l'espai exterior del museu, amb les persones, amb el Pere, el Jumon i els nois, els exercicis de coreografia, que no són coreografies, però són més bé dinàmiques. Dinàmiques com aquesta, una mica de dramatització de les festes. I també estones que parlem i també moments que fem ja per la part de creació audiovisual, fem el guió amb els nois. Aquest és un primer esborrany de les idees que teníem i com les anàvem treballant. I ara us ensenyaré el tràiler de l'assaig aquest visual que ha resultat del treball de l'any passat, dura 1 minut i mig. Thank you. No, aquest seria bàsicament el tràiler. Podeu trobar tot el vídeo sencer al canal de YouTube del museu. I ara, ràpidament, resumiré una mica les conclusions o alguns punts interessants que hem anat recollint i que també han sortit a les intervencions anteriors. Que és bàsicament que el que volem és crear amb la gent que participa als tallers i no per a ells. Estem intentant crear una relació que surti una mica de la paraula educativa. Pues, sí. També ens hem adonat que al final les motivacions que tenim cadascú a l'hora d'implicar-nos en aquest tipus de projectes no són les mateixes, sinó el sentit de que és un projecte que surt d'un museu i som algunes persones treballant, però que també les persones que hi participen tenen els seus propis motius per fer-ho. També és important entendre que cada persona dona un significat propi a la seva experiència migratòria i que té un valor deixar que l'expliquin sols i de la forma que considerin, i també que considerem la migració com a una condició a la que es troben les persones i no com a una definició d'identitat en si. Això per al que té a veure els conceptes i per les pràctiques, intentem posar els participants al centre del procés i, com deia la Joaquina, anar adaptant cada vegada segons el que veiem, perquè és un procés on que ho fem junts. També posem atenció en crear espais que tothom estigui còmode i que hi hagi una confiança, i això també passa per respectar els límits que pugui tenir cadascú. I també d'explicar de forma clara des del principi què és el que volem fer, quin és el nostre objectiu i què demanem dels participants. I finalment, alguns punts així de la major complexitat. Un és que bàsicament no sabem d'on venen, o sigui, no coneixem el seu entorn i, per tant, el background és bàsicament bastant desconegut. Hi ha una situació administrativa que és irregular per molts dels nois. Nosaltres des del museu hem de treballar de forma paral·lela tant les sessions i el procés com el producte final que volem tenir. Moltes vegades veiem que podem rebre una resposta que és com la correcta i no una resposta que surti realment de dins, però en totes formes és la que l'hem d'acceptar. També a nivell més metodològic, que des del museu que es treballa en aquests dos moments de les migracions del segle passat i del segle present, que no és una relació analògica perquè ja podem mirar el segle XX com amb una perspectiva històrica, però en canvi el que estem fent ara parla del que estem vivint també. I per acabar, també volia dir que al final estem treballant amb joves i que això té la seva complexitat en si, i ja estaria, Imma.
Gràcies, Elena. Bueno, una mica, a partir del que us ha explicat l'Elena, he pogut veure com nosaltres hem anat, d'alguna manera, desenvolupant aquest projecte i deixant-nos una mica portar per tot el context amb el que estàvem treballant. D'una banda, el propi context mediambiental i provocat per la situació de pandèmia, la pròpia situació amb la que aquests joves arriben al museu. La pròpia situació que té el museu, és a dir, no sempre tenim totes les condicions administratives, no únicament ells són irregulars, sinó que nosaltres també sovint hem de provocar actuacions no previstes pel museu, un desplaçament a una altra ciutat, una aportació des del propi centre, la pròpia relació que hem d'establir amb aquests espais no sempre està regulada per la situació institucional amb la que ens movem i, per tant, d'alguna manera compartir amb ells tot aquest neguit i anar intentant també resoldre aquests forats amb els que ens anem trobant, ens ajuda a generar una nova manera de treballar i un nou producte. Però és molt important, que no sé si en algun moment, perquè crec que he començat una mica... Hem començat 20 minuts més tard del que estava previst i crec que he començat com una mica ràpid, no? Per no passar-me del temps previst. Però sí que és veritat que per nosaltres aquest aprenentatge està sent el punt de partida d'una nova manera de generar patrimoni al MIC. És a dir, el museu havia buscat un sistema molt tradicional de crear la seva col·lecció i des de fa 5-6 anys el museu ha hagut de buscar nous recursos perquè, i nous llenguatges, com heu vist, perquè la creació de la col·lecció vagi més enllà de l'adquisició d'un producte o de l'organització d'activitats de forma més tradicional. No? M'agradaria ara donar-li la paraula a Paco. Paco és el mediador. Quan vam fer aquesta presentació ens vam plantejar si incorporàvem algun d'aquests nois a la sessió. Però pensem també que hem de tenir molta cura i molta ètica a l'hora de fer aquestes coses. És a dir, no hem d'exhibir aquestes coses, sinó que hem d'exhibir el producte final i ells hi participaran i explicaran aquest producte amb els foros que considerin i on vulguin fer-ho, perquè són els absoluts protagonistes. Penseu que ells d'aquest documental han fet el guió, han triat les músiques, han triat les imatges, han visitat el museu i han fet seu al museu, han ocupat l'espai del museu per debatre i per parlar. Nosaltres hem ocupat el seu espai personal on viuen i hem anat allà i hem entrat com un elefant en una catxarreria i hem estat allí treballant con ellos. I, per tant, per nosaltres és important no, èticament, no posar-los tampoc en exposició. Són menors en alguns casos encara i, per tant, no posar-los en exposició. Però sí que volia que Paco de Haro, que és el coordinador del centre, és la persona que dirigeix el centre on ells viuen, i aquest any han repetit amb el mateix centre, el primer any, el 2019, estàvem en Quiricú, i aquests dos últims anys hem estat en Gedi, i m'agradaria una mica que Paco us expliqués també com arribem nosaltres al seu centre, no? A més de com un elefante en una catxarreria, i una mica com hem compartit aquest espai de treball.
Hola. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y todas. No he podido ver todas las presentaciones porque, bueno, no he tenido tiempo suficiente, pero bueno, supongo que ha sido todo bastante interesante. Os agradezco a todos el tiempo y vuestras palabras, las que he podido escuchar y las que no, pues que ya digo que seguro que ahora han estado muy bien. Yo quiero ser breve. Mi intervención va a ser casi anecdótica. Tengo dos objetivos que cumplir con las pocas palabras que diga. El primero es un poco agradecer a, no sé, a personas como Inma y como Elena y a instituciones como puede ser un museo, en este caso el Museo de la Historia de la Inmigración de Cataluña. Pues en primer lugar eso, agradecer la posibilidad de poder realizar proyectos que solo tienen un único fin y objetivo, que es, bueno, darle un poco de apoyo y cobertura y sobre todo visibilización a colectivos como con el que trabajamos nosotros, que en este caso son menores, bueno, menores y no menores, porque al final también tenemos algún joven que ya no es menor de edad. Bueno, como decía, el principal objetivo de estas actividades es dar visibilidad y normalizar situaciones que que a priori, y es una pena, a mucha gente no le parezcan cotidianas, como es la de ir al museo y formar parte de este y bueno, y colaborar en actividades tan bonitas como esta. La primera cosa que quiero decir es eso, agradecimiento un poco a cómo se cruzó el destino y se unió, sobre todo con Inma y con Elena, y se pudo empezar a trabajar con estos chicos. Y es que la verdad no me tenía preparado el discurso, no tengo mucho más que decir, simplemente que bueno, que para nosotros, para los centros de acogida, que muchas veces estamos cortos de recursos externos, es un placer poder encontrar recursos y personas y colectivos que quieran colaborar. Y nada, solo son palabras de agradecimiento, por un lado a las instituciones y por otro lado a las personas que forman parte de las instituciones. Y como digo, no me quería enrollar mucho más. Sí que quiero dejar reflejado, pues nada, que tenemos fuerza, que seguimos trabajando, que tenemos un tesoro que mucha gente no conoce y es personas jóvenes pues con ganas de buscarse la vida. En mi caso trabajo en una cooperativa en la que tenemos más o menos unos 100 niños repartidos en 9 centros. Yo soy el director de uno de ellos, que está en Vilafranca del Penedès. Tenemos 28 plazas. Y luego, además, también estamos en un proyecto para personas sin techo, en Manresa. En su mayoría también son jóvenes tutelados y extutelados, ya mayores de edad. Y bueno, tengo la suerte de poder decir que se puede trabajar con estos jóvenes, que hay futuro. Y bueno, ahora estamos en un momento de especialización, porque al final los centros de acogida se crearon como recurso de emergencia y bueno, está pasando, por lo menos en nuestro caso, en la cooperativa en la que trabajo, que estamos consolidando estos recursos, estamos consolidando los objetivos que es por los que empezamos y bueno, que me siento muy afortunado, la verdad, de poder trabajar con este colectivo. Y mi función principal es intentar promocionar a estos jóvenes. Estoy ahora mismo hablando para 100 y pico personas, entonces no podía yo perder la oportunidad de pedir que, bueno, que si tenéis o alguien tiene la oportunidad de poder colaborar con este colectivo, ya sea en alguna actividad o ya sea sobre todo en la orientación a la inserción laboral, porque es lo que nos estamos moviendo ahora. Ha habido una modificación de un decreto de ley en la que, bueno, posiblemente sea un poco más fácil que los jóvenes que se lo están trabajando bien puedan conseguir documentación, y eso implica que deban conseguir trabajo. Entonces estamos en un momento en el que tenemos un montón de jóvenes súper preparados, algunos menos porque llevan menos tiempo, pero algunos de ellos ya llevan bastante tiempo y tienen un proceso pues bastante positivo, en el que han estudiado, han aprendido lenguas y ahora pues lo que le toca a la mayoría de ellos es la inserción laboral. Entonces, siempre que hablo en público, hago un llamamiento, no para que contratéis a chicos de Jedi, que estaría súper bien, pero sí para que nos concienciemos un poco de que la mejor manera de normalizar toda esta situación es darle oportunidades a la gente, y que hay un montón de jóvenes que ahora mismo necesitan básicamente una vida digna a través de ganarse la vida con un trabajo y una vivienda. Entonces, eso es lo que quiero dejar como reflexión, aparte de todo el agradecimiento al museo y, como he dicho, a Inma y a Elena. Y nada, ya van 2 proyectos participando con este museo y seguro que haremos alguno más. Inma, seguro, muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Crec que estem fora de temps, però sí que voldria dir que si alguna cosa ens ha demostrat aquests projectes, no només el que hem presentat nosaltres, sinó altres veus que hem sentit, és que tenim una gran carència de mediadors, una gran carència de donar-li veu i d'incorporar d'alguna manera personal als nostres museus que ens pugui il·luminar en quant a com hem d'actuar. I crec que aquests col·lectius tenen un futur professional, si ho sabem portar a terme, importantíssim, perquè en realitat són joves, súper conocedores de las nuevas tecnologías, os lo digo yo porque estamos con ellos todo el tiempo viendo cómo realmente tienen una capacidad de comunicación extraordinaria y que creo que son realmente un futuro súper potent per aquests nichos que nosaltres realment tenim en aquests moments molt al descobert. No sé si hi ha alguna pregunta. He vist que hi havia un comentari, em sembla que de l'Antoni.
Sí, sí. Moltes gràcies, Imma i Elena, primer de tot, i Paco, moltíssimes gràcies per compartir aquesta experiència tan necessària i tan interessant. Hi ha una pregunta de l'Antoni que trobo que és, pot ser de molta utilitat. Us dona les gràcies i diu que entenc que l'experiència que heu presentat és com un prototip i que, perquè han participat 8 nois. Creieu que es podria replicar? Es podria elaborar una guia o un text que donés pautes per replicar aquesta experiència?
Parlo jo, Elena, i després pones tu nota. Pensem que és un prototip, però no perquè hi hagi 8 nois. Treballar en grups petits ens aporta el coneixement i la comunicació plena. No podem treballar una activitat d'aquest perfil amb aquest públic, amb aquest perfil de públic, amb grups grans. No tindríem ni el nivell de comunicació, acabaríem nosaltres avançant resultats. És a dir, el grup petit no és perquè sigui un prototip, el grup petit és perquè és una necessitat. I si us dic la veritat, sincerament, amb les escoles estem fent el mateix. S'ha acabat el grup de 25, perquè no hi ha feedback, no sentim les veus. I si no sentim les veus, no podem desenvolupar discurs més enllà del nostre. Per tant, per nosaltres és superimportant que el grup sigui petit. Prototip sí, perquè l'activitat en si mateixa és una activitat de prova, ja us ho hem dit. És un aprenentatge per totes les persones que hi participem. I constantment ens estem autoavaluant. És a dir, si ells fan els dimarts a la tarda la reunió, a l'endemà, l'intercanvi de whatsapps entre la gent, els monitors del centre, l'Helena, que comenta les coses, les persones, els artistes o les altres persones, en aquest cas, aquest any és un taller de ràdio, els especialistes que estan treballant, és continu i és autoavaluar cada moment i cada dia que fem l'activitat i dir la propera setmana ho farem millor, segur, i d'alguna manera reconduir totes les coses que podem, no? Helena, parla tu, Cari.
Sí, no tinc molt per afegir, o sigui, segurament si fos un número més gran de gent parlaríem d'una activitat bastant diferent, però sí que segurament podem donar, no pautes, però resumir la nostra experiència i les conclusions, tal com també quan vam començar també hem rebut l'assessorament d'altres museus i d'altres professionals que ja estaven implicats en projectes d'aquest tipus, i de la Comissió de Museus i Salut, per exemple, que ens han donat molt de suport. Per tant, sí, no sé si manual, però podríem aprofitar coses, sí.
Clar, és que heu començat per dir que, bueno, plantejaríeu, anàveu a presentar fins i tot coses que no havien sortit bé, la qual cosa és fantàstica, i he començat dient això, és a dir, hem anat aprenent, doncs és per això que potser això, escriure o fer un, no sé si la paraula és manual, ni pautes, perquè ho he dit jo primer, però sí, és a dir, aquelles pistes, és a dir, allò que vosaltres vau aprendre en el seu moment, per treballant en un col·lectiu que no és fàcil. Vull dir que estem acostumats a treballar amb escolars i amb gent gran. I això, vale, però això és un col·lectiu que té unes complicacions en si mateix. I per tant, bueno, és per això com de posar negre sobre blanc allò que us vau trobar i com ho vau resoldre, bàsicament. Molt bé. Doncs moltes gràcies de nou a tots tres, Imma, Elena, Paco, i amb la vostra presentació acabaríem la sessió d'avui.